El director és el nou llibre del periodista i escriptor Bru Rovira, del que parlarem els següents minuts. Els següents minuts passen 6 minuts de les 4 de la tarda. Aquesta novel·la periodística, que és una radiografia de les corrupteles que s'amaguen entre les línies dels articles de les notícies, un diari de paper, en paper, que és una cosa ja pràcticament extingida, que d'aquí ben poc ja haurem de veure anar a visitar els museus, aquest diari en paper de Barcelona, el tombant de segle, quan la premsa en paper anava de mica en mica desapareixent. El brutal assassinat del seu director, el José Llopis, encendrà la metxa i ens endinsarà en un món farcit de corrupció, baixesa moral, ressentiment i venjança. El nostre convidat d'avui, que ja sentíeu de fons, el Bru Rovira. Bru, bona tarda.
Bona tarda.
Ja t'he dit que fas molt bon color, es nota que vius
al camp.
Vius al camp, a l'Alt Empordà. Ha treballat 25 anys a La Vanguardia com a reporter, especialitzat en temes socials internacionals. Com a enviat especial també internacional va estar a Romania i va escriure sobre la transició als països de l'est i la guerra a l'ex-Iugoslàvia, que déu-n'hi-do. Pel seu reportatge social sobre les crues conseqüències dels conflictes bèl·lics, el Bru és Premi Miguel Gil Moreno de Periodisme i també Premi Ortega i Gasset, i avui és un plaer tenir-lo aquí a la Fabricació Pròpia. Bru, benvingut.
Gràcies.
Bona tarda.
Gràcies.
Vols aprofitar per fer un glob d'aigua?
No.
Vas bé?
Sí, estic intentant obrir aquest taps tan complicat.
Sí, és que ara això dels taps
ara,
aquests
no
que...
Ara no pots trencar, mira, veus? Ja t'he humillat tot.
Això no està ben resolt, no està ben solucionat,
no,
això dels taps.
No, perquè es queda enganxat i llavors no...
I després, quan intentes veure-ho, el tap aquest se't clava entre cella, és un perill.
Encara en treure un ull és un, no hi... bé.
No, a més que tenim la nostra companya Vanessa de xarxes, mira que ja brinda una mica d'assistència, perquè sí que és veritat que és una mica un enrenou. Gràcies, Vanessa. A veure, tot i ser periodista amb molta experiència sobre el terreny, ara ho dèiem, 25 anys a La Vanguardia, ara tu estaves parlant també d'aquesta experiència de Cari a molts altres llocs, cobrint molts conflictes, matar el director Bru, la teva primera novel·la. No t'hi has trobat a gust escrivint ficció? Com ha anat això?
Bueno, és una barreja, no? Perquè hi ha una part que és com Barcelona real, hi ha una Barcelona real, personatges reals també, no? Dels anys del 2008, una cosa així, 2010, amics, mestres meus de periodisme, hi ha aquesta, també nostàlgic, no?, una mica aquest homenatge que faig a una època bastant divertida i, jo diria, i brillant del periodisme. I després hi ha aquest diari ficció, que és tot això és novel·la, no?, però amb bastants arquetips, no?, però bueno, és una barreja. De fet, jo tinc poca imaginació, o sigui, estic més acostumat al periodisme, al relat, a escoltar i explicar la vida de la gent, però no tant a la introspecció aquesta que demana la novel·la, no? O sigui, per això es diu una novel·la periodística. Clar. De fet, es basa una mena de coses sociològiques, social, no?
Seria un entremig, no? Entre ficció i no ficció, com un terreny...
Sí. Que una novel·la periodística no vol dir res, però té bastanta gràcia, no?
Però s'entén.
S'entén, no?
S'entén el concepte,
gràcia, no?
És important.
Aquesta, sí.
Escolta, matar el director... Deixa'm preguntar-te una cosa, perquè, és clar, tu ets de Sarrià, si no m'equivoco.
No? No, sóc de Gràcia Guinardó.
De Gràcia Guinardó, eh?
Sí, no fotis, eh? No em posis de Sarrià.
Noi, doncs això ho he llegit a algun lloc, s'haurà de corregir aquestes
potser imprecisions. Que vaig anar al col·le Sarrià.
Val. En qualsevol cas...
Bueno, mira, hi ha molta... Això de les xarxes és horrorós, eh? No, hi ha molta informació.
Ja en parlarem després de les xarxes.
Amb una sortia que era un concertista de flautes.
Sort que no et pregunto res sobre això, perquè també m'ho hagués pogut empassar, per sort, i contrastat.
Virtuós de la flauta dolça.
Escolta, doncs si s'ho han d'inventar, com a mínim que siguis virtuós, no que siguis un músic nefast. Deixa'm preguntar-te, Bru, perquè com diu traducció d'August Rafanell, com és això, si tu...
Bueno,
no l'has escrit en català, aquest llibre?
No el vaig escriure en castellà, perquè com que havia treballat, ja em portava el ritme de La Vanguardia i tot això, ho vaig escriure en castellà. I l'editor ho volia publicar ràpid, i jo tornar a escriure em feia una mandra tremenda, perquè a més escriure's a un mateix és pesadíssim.
Clar.
I a més a mi no em surt bé, o sigui, si ho fas d'una manera és d'una... I la versió catalana li vaig passar a l'August, que m'ho ha fet molt bé, m'ho agrada molt.
Que estàs content del resultat?
Sí, ens vam brallar, no ens vam brallar gens, al revés, vam arribar, és divertit perquè és un acord entre ell treballava a Girona, és de Barcelona, però volíem buscar el català meu de Barcelona, no? Jo volia que la música fos el meu català, que és un català ple de faltes, que és el que parlem aquí, no? I jo volia que tingués aquest to català de Barcelona, que jo crec que ho ha fet bé, que està molt ben fet.
D'on és? De quin barri és ell?
De Gràcia, també.
Ah, també, perfecte, sí. Doncs així no pot haver fallat.
Però
ja
molt madurat a Girona, no? Ah. Llavors tenen aquests canvis que és de...
Matar el director, aquesta novel·la periodística, i parles d'un tema, clar, que ja ho deies tu, que t'és molt proper, el dels periodistes i reporters. No sé si cobrint conflictes com ara la guerra de la República Democràtica del Congo o la de l'ex-Iugoslàvia, tenies una mica aquesta sensació també de que la realitat superava la ficció, és a dir, d'haver d'escriure i reportar coses de fets que, ostres, que potser ni tu mateix t'haguessis mai imaginat.
Jo crec que això és ben bé així, com dius tu, no? Que no, per molt que inventis, per això em sento tan còmode amb la realitat, jo. Però la realitat és horrorosa. O sigui, si vols posar-te a fer... parles de la crueltat humana o de... Bueno, o vols entrar una mica a l'ànima humana, no cal que t'inventis res, eh? Cada dia tenim mils de coses, només cal que mirem i que escoltem a la gent i que ens fiquem a la vida, que entrem a la vida, no? Que donem la paraula a la gent i ja tens... A mi la ficció em costa molt. Em costa molt.
I suposo que després d'haver vist i viscut tantes coses, no? Encara se't deu fer més complicat. A veure, tot i haver fet de cronista a molts països del món, aquest Matar el director l'ubiques a casa, a Barcelona.
Sí, és una novel·la molt de Barcelona.
I parles d'un periodisme que dius que ha mort. Com era abans? Perquè tu ho deies, que us ho passàveu molt bé. Com era abans i com és ara, o fins que vas fugir sí. d'aquest sector? Bueno, com és ara el periodisme?
A veure, no m'agradaria matxacar el que es fa ara, eh? Jo parlo del que he fet jo i el que he viscut jo, que era... El Martí Gómez deia, per exemple, que una redacció hi havia soroll, bàsicament.
No? I fum.
Fum, soroll, whisky, no? Hi havia... Era una altra manera de treballar. Jo crec que també era molt interessant que una redacció era com un intel·lectual col·lectiu, no? O sigui, per explicar el món, érem gent molt diversa, que discutíem molt i que era una manera de viure, pensar aquest món i organitzar-lo informativament i decidir què era important i què era secundari. Tot això es feia d'una manera col·lectiva. Això també s'ha perdut. I també hi havia molt bueno, després el gran salt és el paper, diguéssim, no? Quan es passa del diari a el que hi ha ara, que ara són les xarxes, i ha canviat el llenguatge, ha canviat la manera... Ha canviat inclús en els digitals escrits, ha canviat la manera d'escriure. S'escriu molt malament, o sigui, és una cosa que no té qualitat literària, que no té ritme, no hi ha una intencionalitat... prima la contrasenya, el misteri, o sigui, ja, inclús ara quan obres l'ordenador, que no sé com aconseguir que no em passi, el meu navegador em comença a donar notícies del dia, de Google
quan
i no sé què,
que són tot... saber-les.
No, a més són collonades, perquè estan mal jerarquitzades, o sigui, és una mena de trampa perquè tu t'interessis per algo que no, de fet no t'interessa, i llavors no, abans els titulars intentàvem portar la gent cap a una cosa que fos interessant. I ara és com juguen amaguen algo i tu has de seguir llegint i al final no té cap interès, no? I a sobre està mal escrit.
És aquesta barreja, no?, entre entreteniment aquesta frontera estranya, no?
Et volen seduir per el morbo i de fet et volen tenir enganxat, no?, com un consumidor, no com un home que s'informa. La informació no té cap valor, o sigui, et volen tenir enganxat i entretingut. I és la manera de captar-te, no? Jo crec que és la gran victòria del capitalisme, no? Amb informació, que és, han aconseguit que la informació, la cultura, saber de què van les coses, sigui un producte. No? És increïble. I el que està passant avui al món, per mi, és el resultat de la ignorància, no? O sigui, la gent sap menys coses de la història, per exemple, no? Sembla que cada dia comenci tot de nou. I ja la història ens ensenya moltíssimes coses. Jo al·lucino de veure que no sabem veure les coses que passen amb aquesta distància de la història, aquesta visió, aquesta perspectiva de la història, no? Que veiem ja allò d'Israel i només veiem el que està passant en aquest moment, però no sabem veure 50 anys enrere i com les coses van construir. No hi ha cap guerra que neixi amb els tiros. Les guerres comencen amb el llenguatge, amb les paraules, no? Com deia Kapuscinski, sempre deia això.
I aquest passat que també ja requereix temps, no? Que també és un dels temes que després vull tractar amb tu, no? Aquesta pausa, aquesta reflexió que també implica la feina periodística. Una cosa que has dit que m'ha interessat molt és aquesta acció col·lectiva, no? Que era abans fer periodisme i també suposo que consumir-ne, no? És a dir, no ho consumies al teu telèfon mòbil, sinó que potser ho consumies a un cafè, una barra de cafè, o comparties amb altra gent i això s'ha perdut, no? Que també sí. És una de les conseqüències d'aquest capitalisme, no? Que és molt individualista,
no? I el diari ordenava les coses, no? O sigui, teníem... Hi havia una jerarquia de, per exemple, un tema d'internacional, una guerra, era una cosa... El diari havia un ordre. La cartellera de televisió anava al final, les esqueles, no sé... Bueno, però hi havia un ordre, no? Avui la informació és una barreja de coses emocionals, emotives, amb les importants barrejades, no? I el criteri és enganxar-te. Enganxar-te, i normalment un s'enganxa més amb les tonteries que amb les coses difícils de pensar.
Ens volem distreure, no?
Clar, és més difícil pensar una guerra, o pensar un conflicte, o pensar coses sèries, o l'educació, no?, per exemple. És molt més difícil posar-te a pensar sobre això, o migració, etcètera, etcètera, que pensar sobre un animal, un que li ha clavat un ganivet a l'altre i li ha tret un ull, no? Això, hòstia, de seguida et crida l'atenció, no? Però això no és el periodisme.
Anem al llibre, perquè és que tinc moltíssimes preguntes sobre això, que aquest debat que planteges, però, clar, avui vens a presentar aquest Matar el director, aquesta novel·la periodística, un thriller, li hem dit així, de quilòmetre zero, no?, perquè passa aquí a Barcelona, nosaltres som de Sants. L'acció arrenca amb el brutal assassinat del director d'aquest diari, Les Notícies. Qui és el José Llopis i per què tanta gent li tenia ganes aquest personatge?
És un arquetip, de director autoritari, d'aquesta nova època, on no és important el debat, sinó la imposició, on pesa més el control polític de la informació i un director està com a director més per la seva fidelitat al poder. Bueno, és aquest arquetip del que ha estat passant una mica, aquesta deriva, que el periodisme ha perdut la independència de la redacció. Sempre hi ha l'empresa, però també hi ha hagut, jo crec que durant molts anys, des de la democràcia, que hi havia una acceptació de que la redacció tenia autonomia professional i els directors que feien de pont entre l'empresari o la part comercial d'un diari que ha d'existir, la publicitat, etc., intervenia d'una manera, bueno, més raonable, no? Però, clar, hi ha arribat un moment que es trenca la jerarquia i no són els més bons els que manen, sinó els més fiels, els que tenen més fidelitat, etc., etc., i els més mediocres, clar, perquè per ser així ets un mal periodista, no? Si el que et mou és el sou que et paguen només i la fidelitat al poder, doncs estàs fent un mal favor al periodisme, però el periodisme sempre toca la pera, no? És una mosca collonera, el periodisme sempre t'hauria de fer veure aquelles coses que tu no vols mirar, et fa mandra, o no pots mirar, o no, et falten elements per entendre, no? Però no és el camí aquest fàcil, no? I en aquest sentit el director és un arquetip.
José Llopis. Sí. Tot això que estàs parlant, evidentment, es traspua, es pot llegir entre les línies d'aquest Matar el director. Deixa'm parlar d'un altre personatge vertebrador d'aquesta novel·la, que és la Matilde Serra, mosso d'esquadra. Què rius?
Bueno, que passar d'una periodista, no? Aquesta és una antiga reportera.
Exacte, antiga de guerra, no? Al mateix diari, sí. Desencantada amb el periodisme. No sé, jo aquí veig una mica, em ressona una mica tu el que m'has explicat, Bru? No?
Veus bé.
Sí. O sigui, diguéssim que tu
meu,
per això mosso d'esquadra
no m'hi veig, però no, em feia gràcia aquesta història de que, bueno, també tenen aquesta cosa de la investigació, la curiositat, la feina de carrer, no? Que també el reporter el que li va és la marxa, li va al carrer, li va al lío, li va tot això, no? I llavors hem inventat aquesta dona que és una mica l'alter ego, no? Que té la capacitat de veure el periodisme des d'una altra posició. M'he divertit. I després posar-te així una mica en el paper d'una dona és divertit.
Clar. Suposo que els lectors també es divertiran, no, Bruma, aquest llibre? Perquè tu t'has divertit escrivint-lo i la gent que potser, nosaltres que potser ja estem una mica més avasats, algunes coses no ens vindran tant de nou, però el lector, no?, que vulgui entendre una mica com funciona avui el món del periodisme i els diaris, no?, potser és una bona lectura per aquest estiu.
És bastant melancòlic, també, no? Sí, és divertit en el sentit que jo crec, que, bueno, jo he procurat que no sigui una venjança o que hi hagi ressentiment, perquè, clar, quan amb tots els pals que ens han fotut, no?, a la meva generació, que hem hagut de deixar l'ofici d'una manera per la porta de darrere, clar, ja podria haver-hi aquest to de ressentit i tal, no?, però vaig deixar passar el temps i quan ja et passa la ràbia, llavors és divertit en el sentit de que ho veus t'allunyes una mica i ja no vas tant a mossegar, no? No t'interessa tant això com si no explicar una mica i que el lector pues, pugui entendre sense trobar una persona que està enrabiada, que, no, que com a escriptor no crec que valgui molt la pena. Una mica de mala llet s'ha de tenir.
Una mica, just.
Però la justa, no?
Dius també que és una novel·la d'època, però de fet estàs parlant de fa només 20 anys i et volíem preguntar, tant corre el temps? És a dir, tant han canviat les coses en 20 anys?
Jo crec que molt, no? Però molt, eh? Canvia tot d'una... Jo crec que és un dels elements del món modern, no? Que és la velocitat que està canviant tot. El llenguatge, la paraula, el llibre, tot el teatre, tot canvia. La música, per exemple, no? Tota la cultura està patint ara amb la intel·ligència artificial, no? Hi ha professors que no saben distingir entre un text que li han fet un alumne amb intel·ligència artificial i un que li ha fet un alumne per ell mateix. I el tràgic és que li agrada més el de la intel·ligència artificial. Si això no és un canvi bestial... No?
Allò que diuen, que
després,
la tecnologia és neutra.
Tema, no, i el tema de lo que és avui dia és molt difícil enfrontar-te a lo que és real, la veritat, o sigui, els fets. El periodisme, la seva base és els fets. Nosaltres sempre hem treballat amb fets, i el fet, a partir dels fets, pots fer recuperacions, pots fer opinió, pots fer mil coses, però sempre hem de partir dels fets. I avui dia tenim una societat que els fets no són transcendentals, o sigui, no es fonamenta el que un pensa sobre fets, sinó sobre creences, no? Això és curiosíssim. O sigui, té més pes el que un creu o un li sembla que realment les coses tal com són. Perquè al final es posiciona la gent més amb la ideologia, amb les emocions, i té, inclús pot negar fets evidents. No?
Perquè no es qüestionen, no? Les emocions són inqüestionables.
Ah,
en canvi,
però
no
tu
els
pots
fets...
arribar a dir que tu veus aquí, això és una ampolla, no? I, ara seríem capaços de que tu no veus l'ampolla i fots un rotllo tremendo sobre el que veu. No, és l'ampolla, no? I avui dia, si, això és, jo crec que és un canvi molt important. Per això d'aquí que hi ha aquesta societat inculta, no? Que no vol entendre les coses tal com són, no? Que no vol saber les coses, no? Això és trist, eh? I amb la història, per exemple, els que hem fet periodisme com jo, que hem fet, els que tenim una visió ja de molts anys, no? Perquè són més de, doncs no sé, més de 40 anys o 50 de professió, vol dir que hem vist, jo he vist des de la caiguda del mur de Berlín, doncs hi ha tota aquesta perspectiva de la història, no? Passes d'un món de la Guerra Freda, que el mur de Berlín, comença, hi ha els atemptats de Nova York, no? Hi ha tota la destrucció d'Orient, guerra de Síria, Iugoslàvia, no? Tot això et dona una visió de la història. I ja teníem nosaltres un segle que era molt interessant d'estudiar. Les dues guerres mundials, etcètera,
sí.
No? I resulta que cada vegada sembla que comencem a discutir de zero perquè estem discutint entre gent que no sap res.
Per què creus que, tu ho deies, eh? I les noves generacions, potser no, generalitzar a vegades
sí, generalitzar
és absurd,
és
eh? Però
tonteria, sí.
Sí que hi ha potser aquesta tendència a no voler saber les coses, que ho has dit. És a dir, per què creus que passa?
Perquè és més fàcil. Primer perquè hi ha molta mandra, no? La gent té molta mandra a fer esforços per llegir-se un llibre sencer, que, no? Imagina't entendre...
És que, i el teu és llarguet, Bru, no sé
no,
si...
Home, no tant, que si fa 300 i pico, no?
300...
No és tan llarg.
A veure... 330, no, està bé, està bé.
Està bé, home, es pot llegir.
I tant, que es pot llegir.
Però jo crec que hi ha molta mandra, no? La gent s'acomoda molt estudiar la història o fer les coses una mica en perspectiva i tal, demana un esforç. I aquesta, per exemple, en periodisme de guerra, sembla ser que posar una càmera per ensenyar els morts o el que estan tirant tiros ja n'hi ha prou. Però no n'hi ha prou, evidentment, perquè imagina't, portem no sé quants anys de la guerra d'Ucrània i la gent encara no sap aquella regió, com és, què ha passat en allà, la història, no? La complexitat d'aquesta Europa, l'Europa central, l'Austro-Hongria, tot aquest món de rus, no? No saben res, saben que hi ha una guerra, no? I llavors, clar, aquí s'ha de fer un esforç. I jo crec que hi ha una mandra acollonant i, a més, com que el mercat ja es conforma amb aquestes emocions, no? Tu poses una foto d'un mort, és complet, no? I, clar, no es tracta només d'això, no? És...
A veure, tu parles d'aquesta carrera, diguéssim, que tu dius, que tu miraves en cert romanticisme, no? Com era abans el periodisme, com ha, per dir-ho així, ha anat degenerant fins al punt on ens trobem avui. Què diries a aquests darrerament hi ha hagut la selectivitat, batxillerats, els nous alumnes, aquesta nova fornada que comencen el grau en periodisme, què els hi diries? Feu una altra cosa?
Sí, sí, ho deixin.
I què hem de fer?
No, que facin, facin de periodista, però fora d'aquesta...
Del rotllo. Del cercle, eh?
Les universitats de periodisme, per exemple, han fet mal en aquest sentit, no? Perquè, sí, perquè no... periodisme és una feina de, que tens que tenir una cultura general de història, de lo que t'agradi, eh? De cine i tal, però el periodisme com a carrera no t'ensenya això, no? Hauria de ser una formació concreta per fer, doncs, si vas a un diari, doncs aprendre diari, i si vas a una ràdio, aprendre a fer ràdio. Però la formació del periodista ha de ser una altra cosa, ha d'haver-hi una formació
crítica,
de pensament, d'entendre, saber treballar sobre la complexitat del món que vivim, observar geografia, mapes, no? Geografia, per exemple, no? La gent no sap geografia. I la geografia explica moltes coses, no?
És un problema, però mira, has donat, jo crec que és una resposta ben concreta, aquesta gent il·lusionada que segurament té ganes de començar el setembre les guerres.
Sí, no, perquè tampoc poden... A veure, si els mou la part aquesta brillant del periodista famós o de la tele, no?, d'aquestes coses que són aquestes xorrades, aquests programes que fan de les tardes i tot això, que és el famoseo, si et mou això... Dedica't a una altra cosa, no?
Tenim un problema.
Clar, tenim un problema.
També et volia preguntar, per una sèrie que, clar, tu defensaves aquest periodisme més reposat, però després hi ha fenòmens com, per exemple, el de Tor, no?, que és un fenomen d'èxit, que es podria dir, no?, que estem parlant de periodisme, en aquest cas d'investigació, no un periodisme reposat de Carles Porta, no?, que està 30 anys investigant aquest problema a aquest petit poble del Pirineu, i això ha funcionat, és a dir, ha estat un producte que ha estat un èxit a TV3, és a dir, que aquest periodisme també es pot fer, no? Potser el que falta, hi ha gent que té ganes de fer-lo, el que falta potser és que s'inverteixi i s'aposti, no?, per aquests formats.
Home, jo no he vist Tor, eh?
Ah, no l'has vist?
No l'he vist.
Què ha passat? No t'interessa? Estaves amb el llibre?
És que no sé, no em va el mando a distància, no sé. No, ja el veuré, eh? Perquè jo vaig llegir el llibre i em sembla molt bé el que fa el Porta. Però no l'he vist. El que sí que... Porta bé del 30 minuts. O sigui, el periodisme sabia... 30 minuts havia sigut un programa estel·lar de TV3, no? De gent que viatjava, feia grans reportatges... Hi ha molts gèneres, però és evident que si... És curiós que si pots dedicar a fer-lo de Tor temps i recursos i agrada i un bon guió darrere, que no es faci més coses d'aquestes, no?
Clar.
Això ho trobo... Hi ha espai per moltes coses, eh?
Uh-huh. Deixa'm... Ens queden res, pocs minuts, però també et volia preguntar, més enllà d'aquest llibre, Matar el director, recordeu, d'Editorial Navona, del Bru Rovira, aquesta novel·la periodística que us endinsarà aquest món de conxorxes, d'aquest món dels periodistes de fa 20 anys enrere... aquesta novel·la històrica, novel·la d'època, que deies, Bru. Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, tu vas ser a Romania, com a periodista i reporter, vas cobrir la guerra de l'ex-Iugoslàvia, a l'Àfrica, has estat a l'Amèrica Central, a l'Àsia. Com és tot això? És a dir, quin record, ara que han passat els anys, com recordes tot allò i si ho repetiries?
Home, clar, que ho repetiria. Jo crec que el que mou un periodista és la curiositat, bàsicament, no? Jo vaig néixer a l'època de Franco, en un país que tenies unes ganes d'anar més enllà dels Pirineus, que no sabies què passava fora, i que et movia aquestes ganes de conèixer el món, no? I després tot el periodisme a mi m'ha permès, he tingut una vida interessantíssima, no? Jo, per exemple, em preocupava l'Holocaust, tot el que havia passat a Europa, la guerra, llavors poder anar a veure el món en directe, les coses que estan passant, i reflexionar sobre el que passa, i escriure-ho i parlar... quina feina millor hi ha que aquesta, no?
Escolta, i si ara et fessin escollir fer de corresponsal a Rússia, a Estats Units o a Gaza, quin front t'agradaria més cobrir?
A Gaza no hi ha periodistes, a dintre.
Si t'hi deixessin anar... Bueno, clar, seria molt interessant.
Sí, jo hi aniria. El que passa que a Gaza, en aquest moment, només ho fan la gent de Gaza, que els van matant a més que un conills, no? Però tot el que has dit hi aniria, tot això em sembla...
Tot això,
molt,
eh?
Sí, home, clar. No? I a més és interessant, perquè el periodisme t'humanitza molt els preconceptes. O sigui, quan la gent d'ara... A mi em va passar a Ruanda, que a Ruanda tothom veu només el mal absolut, no? Però quan vas al lloc veus perquè com funciona el ser humà i que té opcions. O sigui, els éssers humans tenim la llibertat i tenim opcions. No estan els bons i els dolents. Hi ha la manera bona i la manera dolenta, però és un acte de llibertat. Entens? I aquest acte de llibertat t'humanitza perquè veus el mecanisme d'això.
Suposo, no?, que també t'humanitza el fet d'estar allà i entendre perquè aquella gent, és a dir, no veure tota la realitat amb les ulleres d'europeus, no?, sinó entendre des d'allà.
I veus que existeix, i per això la guerra de posa tant els corresponsals de guerra, perquè és una, hi ha una adrenalina d'aquesta, de la condició humana, on veus el mal, però veus el bé també, no?
Sempre hi ha el bé, no?
Home, clar.
Per sort. Escolta, Bru, acabem amb bones paraules, va, perquè els que ens dediquem això al periodisme encara ens queden alguns anys, ens tenim ganes de fer les coses ben fetes i estem a temps encara de redreçar una mica la situació,
bueno,
no?
És una obligació, eh? És que, a veure, una societat democràtica sense periodisme no hi ha democràcia, perquè el periodisme és, la, com diuen molts, la plaça del debat públic. I si no hi ha debat públic, si el periodisme és una cosa comercial, doncs s'ha acabat el debat públic. Llavors hi haurà una societat que no tindrà informació, no tindrà opinió, no pensarà, no? O sigui, jo crec que és una obligació. Els periodistes hem de despertar una mica. Aquests, parlaves d'aquests nanos que comencen, doncs haurien, crec que aquest hauria de ser la seva, el seu ideal, no? Tornar al periodisme al seu lloc, a la seva independència, etc.
Doncs mira, una bona manera, una bona porta d'entrada és aquest matar el director, no que ho facin, eh?
Home,
sinó que llegeixin aquesta novel·la periodística. No, home, no, aquí no s'ha de matar ningú, eh? Del Bru Rovira. Per cert, Bru, més enllà de matar el director, quin llibre, quina lectura, no sé si en tens alguna pensada per aquest estiu, tu, de lectura.
Per escriure jo?
No, home, bueno, per escriure jo em referia, si en tenies alguna de pensada per llegir, però tens alguna altra novel·la entre mans?
Per que escrigui
que
jo,
tu?
Sí, tinc alguna,
sí, eh?
Sí, però encara li vaig donant voltes.
I mates algú aquesta vegada, o deixes...
No, aquesta vegada no mataré ningú.
I on s'ubica, ens pots dir això?
Una cosa africana vull fer.
Molt bé.
Bueno, ja ho veurem, eh?
Ja ho veurem, ja, sisplau.
Bueno, si vols que mati algú, m'ho dius, i també...
Deixa'm-ho pensar. En principi no, en principi amb aquest, amb un director ja en tenim prou, que a més us ho has assassinat força brutal. Bru, quan publiquis, vine a la presentar aquí, bueno, la Fabricació.
Això trigaré, eh?
Bueno, home, temps que sigui, amb calma. Bru Rovira, que vagi molt bé. No, gràcies.
Gràcies a tu.
Sexy. Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, 4 minuts que passen de... 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda després d'aquesta deliciosa conversa de la Marta amb el Bru Rovira. Nosaltres seguim endavant, continuem endavant aquí al Fabricació Pròpia, estem en directe i no volem perdre el món de vista en el que vivim, i més quan passen tantes coses en un cap de setmana, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Ell és el Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bé, una mica calorat com tothom.
No, i sí, no? Apreta la calor fora,
bueno,
no?
Jo per que nosaltres... tal, que tampoc.
És veritat.
Segons aquest dia de juliol, aquest any no ens podem queixar.
No ens queixem, perquè si fem vista enrere, vista en perspectiva, no?, amb el que ens agrada analitzar les coses, el juliol passat, Manuel...
I el juny passat.
I el juny i el maig,
exacte,
no? Vull dir que, bueno, fi...
Però també està calenta l'actualitat.
Ui, mira... M'ho has tret de la boca. Com has passat aquest cap de setmana? Entretingut, no?
Això sí, bueno, jo feia les meves coses, eh? Vull dir que he de reconèixer que de l'intent d'assassinat no me'n vaig entrar... Abans d'anar a dormir ho vaig veure, això sí. Estava en una festa amb uns amics i tal, i abans d'anar a dormir ho vaig veure. Vull dir que a partir d'aquí, doncs... Pues...
I, mira, m'interessa, Manuel, què és el primer que vas pensar?
Però va durar molts pocs segons.
Bé.
Primer vaig pensar si era un... Ara que estan tan de moda... un atac de falsa bandera, és a dir, però després... A la que penses uns segons veus que no és factible, perquè va anar d'uns centímetres. És a dir, uns centímetres la bala més cap a... i ja no hi hauria Donald Trump. Mm. Per tant, és evident que això és un atac extern, diguem-ne. I l'únic que s'explica, pues, és un error de garrafal del servei secret. Perquè és que si no, no s'entén.
Qui és responsable? Ara ho dèiem, ara ho parlàvem a fora, eh?
O sigui, el responsable de la seguretat dels presidents dels Estats Units i dels expresidents és el servei secret. No els serveis secrets, com diuen la gent. El servei secret és una institució que es crea als Estats Units uns anys després de la mort de Lincoln, precisament per evitar que torni a passar el que va passar amb Lincoln, no? I és un cos, la funció... No és l'exclusiva, perquè crec que també tenen una cosa molt rara, aquestes americanes històriques que van heredant i tal i que vol, també crec que tenen la lluita contra la moneda falsa, perquè és un crim federal. Però la funció central del servei secret és protegir el president i el seu entorn i en extensió els expresidents. Per això el senyor Trump porta l'aparell de seguretat que porta, que es va veure allà amb evidència, que va fallar, però després de cop i volta i en trets comencen a sortir policies...
Per tot arreu, sí.
I gent amb armament llarg i tal, i perquè ell està protegit en tant que expresident i, a més, en tant que és un expresident polèmic i, per tant, té un risc de seguretat més elevat, no? I és un servei, doncs, que té tota l'autonomia i que es pot moure amb tota la llibertat del món per als Estats Units, que és un país... que les pel·lícules ens ensenya d'una manera, però que la pràctica és molt complexa, no? Perquè allà cada nivell, diguem-ne, de governabilitat té les seves... També es veu a les pel·lícules, no? Ara ha passat el comtat, això ja no és del comtat, això ja és federal, no és federal, no? I Estats Units és un país on es reserven molt, quan és una competència local és local, quan és del comtat és del comtat, quan és de l'estat, és a dir, del governador és de l'estat, i sempre hi ha unes lluites de competència, no? I en aquest cas el servei secret té màxima llibertat per moure's per tots els Estats Units en aquest aspecte, no? I aquí hi ha un error claríssim, és a dir, que una persona sola, a més una jove, des del terrat, d'un dels pocs terrats que hi havia al voltant d'on es duia a terme aquesta activitat, a 130 metres, pogués estar allà disparant, i que al mateix moment que dispara l'estiguin gravant la gent que hi ha allà al voltant, doncs és un error garrafal i res més, no pot ser res més que això, no? També es veu que immediatament hi ha reacció, no? Immediatament la baten i comencen a sortir policies per tot arreu.
Mira,
no?
Vols tant... que fem una cosa? Si et sembla, recuperem aquest moment en el que el franc tirador dispara contra el candidat republicà Donald Trump.
Oh, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Oh.
Ara ho dèiem, el franctirador, Thomas Matthew Crook, un jove de 20 anys que ja ha estat identificat per l'FBI i va executar l'atac amb una arma que havia comprat de forma legal...
El seu pare.
El seu pare.
Sí, sí. Bueno, tot forma part d'aquesta realitat tan diferent del nostre, que és la dels Estats Units. I que, clar, lo lògic i lo normal és que ara hi hagués un debat sobre l'ús de la venda d'armes, no? Però com que precisament el candidat que ha estat atacat és la persona, doncs, gran defensora de l'ús d'armes i el fet de que es puguin vendre també armes d'aquest tipus, que en el fons són armes de combat i que no té cap sentit que es puguin vendre, doncs, tot en general ens porta a una situació bastant surrealista, d'una situació que no és un magnicidi, que molta gent parla de magnicidi. Si tornes a ser president, llavors sí, ho va ser, ara és candidat. Per tant, un magnicidi és quan mates algú que té el càrrec de president o cap d'estat, hi ha un debat si matem un ministre o si ho seria o no ho seria en aquest sentit, però clar, i que canvia completament la campanya electoral, no? O sigui, una campanya que ara estava centrada en el debat sobre si Biden havia de continuar sent o no el candidat, doncs ha sortit un personatge on el que hem vist, per bé o per mal, jo no sé, ja ho sabeu que no per res sóc persona que doni suport a Trump en cap de les coses que fa, però la seva reacció és una reacció d'un líder. d'un líder, perquè és una persona que l'acaben de disparar...
Dius,
i que
la imatge, eh?
La imatge de quan ell s'aixeca i aixeca el braç i saluda i diu lluiteu, lluiteu, lluiteu.
Ensangurat.
Efectivament, vull dir, que per això hi ha un moment que fins i tot sembla que aquí això hagi estat orquestrat, no? Després vas a la base i veus que és impossible que s'hagi orquestrat això. Primera, perquè les coses normalment són com són, eh? A la gent li encanten molt les teories conspiratives, sobretot als Estats Units, però en aquest cas, a més, no és viable, perquè t'ho dic, és una qüestió de centímetres, 2 o 3 centímetres més i el Trump ja no estaria viu. Per tant, si tu et montes un muntatge, no te'l montes en aquesta direcció, no? I per tal com ha anat tot, doncs tot aquest... Però, esclar, d'altres candidats... No estic parlant del que hagués fet, perquè no ho sé, Biden, en aquest cas. Eh? També sabem que no, la seva agilitat és diferent. Però vull dir que, clar, una persona a la qual acaben de disparar, s'aixeca, aixeca el braç, això és líder. I, a més, en un context com l'actual dels Estats Units, això el que ha fet és posar a Biden ja, diguem-ne, dins de l'imaginari quasi diví, no?
Com perquè,
si algú deia,
mira,
no, que ha entrat a l'Olimp. No?
Ara t'ho anava a dir. Ha estat tot dat i beneït?
Doncs no ho sé, però pinten molt bastos ara. Sobretot per una banda, perquè hi ha aquest fet que ningú s'esperava, que a més ha anat d'una manera que no podia anar millor a Biden... Perdó, ara faig a Biden, no? Que quan presenta el Zelensky diu Putin, veus, potser també no està tan malament, no? Però...
A Trump,
millor no li podia anar. Perquè és que, a més, ell surt allà... o sigui, tot el servei secret intentant que no, ell allà surt, bueno, surt com clar. Un heroi, dona una imatge de lideratge doncs, que l'altre candidat és impossible que doni, no?
Sí.
I l'altre candidat i el seu partit continuen en aquesta situació absolutament surrealista i irresponsable de mantenir la candidatura de Biden, no?
Uh-huh. Avui ja ens ho explicava en Pau Massip abans, eh? I aquesta... Bueno, estava previst que compareixés... Que anem... T'ho diré demà. Trump, també. Jo també estic en aquesta conferència.
Clar, no, és que, a més, ara s'inicia la Convenció Demòcrata, que és la que formalment l'ha d'elegir com a candidat a la presidència dels Estats Units, i, clar, això serà un bany de masses, i això serà una projecció, i ell es podrà presentar com una víctima, i no només com una víctima, no, sinó jugant aquest rol que ell quasi ha jugat sempre, no? I ara, doncs, quasi que Déu l'ha salvat del mal per governar aquest país, no? I per tornar-lo a ser un gran país, no? Això també, en el fons, el que t'entra molt és amb el debat de la seguretat, no? Perquè jo que a vegades, no amb presidents d'Estats Units, no? Però en etapes anteriors de la meva vida professional, doncs he estat a dins d'operatius aquests de seguretat, tot que acabes veient que una gran part és teatre. És a dir, és un teatre per fer veure que... perquè els forats hi són per tot arreu, no? I aquí s'ha tornat a veure, perquè en aquest cas no és que hi hagués una manca de recursos, perquè de policies hi anava per tot arreu, de cop i volta surten franctiradors per tot arreu, etc, però no segurament doncs, hi havia una actitud per part dels serveis secrets i de tot l'equip de seguretat que portava, doncs, d'anar sobrat, no? Què faran? No hi ha res possible. I segurament no hi havia una alerta específica, no? Perquè en d'altres casos l'hem vist el Trump, el famós cas de l'amotinament del 6 de gener, ell quan va esperonar els seus seguidors que acaben assaltant el Capitol, ell ho fa des del darrere d'un vidre blindat. No? Perquè ells eren conscients que havia vingut molta gent a Washington esperonada pel propi govern i pel propi president, que anaven armats, no se la volen jugar, llavors ell apareix davant d'un vidre blindat. En aquest cas no hi anava, doncs, perquè l'anàlisi doncs, que ells es va fent en tots aquests casos, doncs, havien considerat que el nivell de perillositat era baix i hi havia un equip important de seguretat, però que evidentment va fallar. I no? Moltes vegades... quan has estat a dins, diguem-ne, dels que suposadament estan protegits, o l'entorn dels que suposadament estan protegits, tu també veus que molts d'aquests operatius, moltes vegades hi ha molt més teatre
que no pas
seguretat real, no? Que si realment hi ha algú amb ganes, és difícil de parar-lo o el nivell, diguem-ne, d'intervenció que hauria d'haver... Ho vam veure fa 4 dies, el primer ministre d'Eslovàquia, doncs, també que anava amb els seus escortes, doncs el van disparar, i si no va morir va ser per casualitat. I fa un any i mig, l'exprimer ministre del Japó, que estava envoltat de guardaespatlles, el que passa que els guardaespatlles, en comptes de mirar endarrere, doncs miraven endavant, va sortir un senyor i amb una pistola plàstica el va matar, no? Per tant, això és un fet habitual, no?, que els llops solitaris, doncs, existeixen. En aquest cas és estrany que aquí pugui haver un error tan clamorós de seguretat, però és evident qui va ser i és evident que això té un impacte brutal sobre la campanya, té un impacte brutal sobre un país que està més polaritzat que mai, això encara polaritzarà més, encara generarà més violència sobre la campanya i serà molt difícil que la candidatura demòcrata canviïn o no canviïn el candidat, sigui capaç de superar el que això implicarà des d'un punt de vista de popularitat i de representativitat, no? Perquè això és mobilització del vot republicà. I a més, creació d'un mite, no? D'una persona que ha sobreviscut i que, a més,
no, clar,
és un heroi. I que, a més, ara ningú li podrà parlar del tema de l'edat, perquè és un senyor que tindrà l'edat que té, però
ha resistit, no?
Ha resistit i s'aixeca
i amb aquella força que tu dius, no, aquella imatge és...
Per desgràcia, no que hagi sobreviscut, però per desgràcia...
Sí, sí.
Projecta una imatge que l'altra part és incapaç de projectar i que serà molt difícil de...
Llegia això, que en principi havia de comparèixer avui, crec, Donald Trump, però al final serà dijous, que serà aquesta reparició, diguéssim.
Sí, també és cert que en roda de premsa el president Biden va dir que havia demanat que es fes una revisió completa de la seguretat de la Convenció Demòcrata, i suposo doncs que això també té a veure, que no se la deuen voler tornar a jugar, tot i que ara... És la típica situació, no? Quan roben algun lloc, durant dos o tres dies tothom està molt al cas, no? I llavors no passa res, i llavors tornes a baixar la guàrdia, és quan tornes a baixar la guàrdia que això passa, no?
Però, creus que, però realment... que es pot tornar a repetir escenes com les que van viure aquest cap de setmana a Pensilvània, amb el que queda de carrera electoral?
Jo crec que no.
Vale.
Jo crec que no. Si es tornessin a repetir, llavors, evidentment, el que han de fer és despedir tots els responsables dels serveis secrets i de seguretat dels Estats Units, perquè si és el país més important i més poderós del món i són incapaços de controlar situacions tan bàsiques com aquestes, llavors el problema el tenen des d'un punt de vista ja estrictament professional. També és cert que les pel·lícules fan molt de mal, no?
Sí.
I llavors hi ha una tendència a mitificar coses que no són tan reals, que són molt més... prosaiques, molt més humanes, molt més... les pel·lícules sempre, els americans surten, apreten un botó, hi ha un búnquer amb 25 pantalles i 30.000 coses, i apreten dos botons, ja saben quin és el mapa de casa teva. Tot això tampoc és tan real com ensenyen, no? I, per tant, doncs, segurament tot és molt més prosaic, però en aquest cas l'error és tan clamorós, doncs, que...
Clar, és que jo, per exemple, ahir ho pensava, estava mirant la final de l'Eurocopa i veia el rei, per exemple, i la infanta Sofia, que estaven, bueno, que van baixar allà al camp, no?, i intentava imaginar, o sigui, tot el mecanisme que hi ha de protecció...
Però en aquest cas és relativament senzill, perquè tothom que entra està filtrat. I a l'estar en un estadi tancat, encara que hi hagi molta gent, si tothom realment ha estat filtrat, el nivell de perillositat baixa. En aquest cas, els que hagin de defensar el mecanisme de seguretat que ha fallat et diran que era un espai obert i que era molt difícil. Mentida, perquè una cosa és que algú té amb un dron, un teledirigit a un quilòmetre de... tal, però un nano a 130 metres damunt d'una teulada en un lloc on hi havia quatre edificis i només s'havien de controlar quatre edificis, doncs és...
Bueno, i és el que et deia abans d'entrar, que diria que aquest matí també la gent de Trump acusava la policia local perquè, segons ells, eren qui tenien aquesta competència per haver de protegir, no?, la zona on va tenir lloc el...
Si ara començarem i tothom intentarà jugar a favor i, a més, Trump, que és molt hàbil en fer córrer teories conspiratòries, farà servir totes les teories conspiratòries que li vagin a favor i, segurament, si ataquen a la policia local és perquè s'ho hauran mirat i aquell municipi... l'alcalde deu ser demòcrata, perquè si l'alcalde fos republicà segurament no l'atacarien.
Sí.
O potser és un republicà dels que no donen suports a Trump. Per tant, a partir d'aquí tot serà teatre, a veure qui el pot fer anar a favor seu, no? Però és cert que l'error és clamorós i que poden tirar la pilota l'un a l'altre, però que no s'aguanta per enlloc.
Va, anem a parlar del president de torn de la Unió Europea, Manuel Manonelles, perquè jo vull parlar de Kate Middleton. O sigui, jo em vull reservar uns minuts per parlar amb Manuel Manonelles.
Però jo no et puc aportar cap informació especial.
Però és molt interessant.
D'aquest Middleton, vull dir que no...
Del que va passar a Wimbledon aquest cap de setmana, amb aquesta també, bueno, reparició, no?, perquè ella ja està en actiu, no?, en aquesta vida pública.
No està en actiu,
gràcies
però,
a Déu,
però,
bueno, actiu, puntualment, no? En aquest cas, amb la seva filla Charlotte, que també el seu marit va estar present en aquesta final, en aquest cas, de l'Eurocopa. Però en parlarem en els minuts finals.
Millor.
Ens ho reservem pel final.
Molt bé.
Perquè abans volíem tornar cap aquí, cap a Europa, perquè l'actual president de torn de la Unió Europea, Viktor Orbán, primer ministre d'Hongria, també està generant aquesta polèmica amb una sospitosa gira de pau. Manuel, què és aquesta gira de pau? Què pretén fer?
Bueno, precisament el que Orbán està demostrant és un dels punts febles, un dels talons d'Aquiles de la Unió Europea, no? Perquè en un context on la Unió Europea doncs, es troba davant de l'amenaça de Rússia, que ha estat concretitzada amb l'invasió a Ucraïna, on tots els països de l'est, començant per els bàltics, però també Polònia i els països fronterers amb Ucraïna, doncs estan en una situació realment d'una gran alerta, també a nivell bàltic. Finlàndia ha decidit, després de tants anys, des que va néixer com a país ha sigut país neutral i ara està a la OTAN, el mateix Suez, si etc etc, ens apareix un personatge curiós, que és Orbán, que li toca la presidència de la Unió Europea, que fins i tot s'havia arribat a debatre si li tocava o no li tocava, o si se'l podia apartar, perquè de cop i volta tu tens un president de la formal de la Unió Europea, que sense demanar permís ni comentar-ho a ningú, doncs decideix fer de les primeres coses que fa és una ruta, doncs, per anar a parlar amb els suposats enemics d'Europa, o suposats enemics d'aquests que estan donant suport a Ucraïna, doncs, per intentar donar la imatge de que a Europa no hi ha un bloc tan sòlid, no?, a favor d'Ucraïna, sinó que hi ha gent que també està a favor de trobar la pau, que és una forma eufemística, doncs, de posicionar-se a favor de Putin i dels seus aliats, no? A partir d'aquí, també és cert que l'operació no ha sortit com havia de sortir, perquè si ho mira exactament les dates, veurà que aquestes dates havien de coincidir amb la suposada victòria de Le Pen a França. I si tu mires, el viatge s'inicia en el moment que hi ha les eleccions. La mateixa nit de les eleccions, Le Pen havia d'anunciar que canviava de grup al Parlament Europeu i que passava a formar part del grup d'Orbán, i això trobaves a l'Orbán viatjant entre Moscou i Beijing, no? Clar, tu imagina't un escenari on les eleccions les hagués guanyat per majoria absoluta Le Pen amb aquest viatge. Llavors sí que hagués hagut un canvi total de paradigma a nivell de la Unió Europea, perquè si de cop i volta tu tens França posicionant-se a favor d'Orbán, que Orbán està visitant Putin i Beijing, doncs llavors Ucraïna sí que tenia un problema, i aquells, doncs, que volen defensar la sobirania d'Ucraïna, doncs tenien un problema, no? Llavors aquesta part és la que va fallar de tota aquesta operació, i ha fet que una operació que realment podia ser molt complicada per la gestió del futur de la Unió Europea en quant a política exterior, doncs acaba de tenir una espècie d'apariència d'uns experts de teatre una miqueta, no et diré patètic, però una miqueta com d'un teatre de baix nivell, no? Perquè al cap i a la fi, Orbán sol no és representatiu de res. Orbán, a més, han trencat peres, per dir-ho d'alguna manera, amb Meloni, perquè Meloni, doncs, va assumir, pel motiu que fos, una agenda totalment proatlantista i antirussa, a pesar dels seus orígens, i per tant, doncs, clar, sense França, doncs, queda tot molt més penjat, no? Però això demostra que realment la Unió Europea no està passant els seus millors moments, que dins de la pròpia Unió Europea hi ha països, doncs, que tenen una visió molt diferent de la que té la majoria, i també una situació realment estranya, no? Un senyor Orbán que se'n va, al Kremlin a parlar amb el senyor Putin, suposadament a parlar de la pau, d'allà se'n va a Beijing a parlar amb la Xina sobre suposadament la pau, després se'n va a Washington a participar al 75è aniversari de l'OTAN, que llavors dius, a veure, vostè amb qui va? No? I d'allà se'n va a Mar-a-Lago a veure el Trump, doncs precisament per fer-li la punyeta al Biden i tot plegat, no? Veurem, diguem-ne. És un viatge molt estrany, és un viatge que demostra que Europa té un problema seriós, i també és un viatge, doncs, que dependrà molt del que acabi passant a novembre als Estats Units, el primer dimarts de novembre, el 5, i ara tot pinta cada vegada més clar en la direcció no correcte.
Clar, però la pregunta que ens podem fer també, Manuel, i tu tens la resposta, és fins a quin punt la Unió Europea pot frenar aquestes intencions del seu president de torn, no? Perquè sembla...
Ara, el que sí que ha fet la Unió Europea, i això ho hem vist, és això simbòlic. Fa mal, simbòlicament, però no deixa de ser simbòlic.
Sí.
Perquè el que sí que hem vist és que justament abans de que Orbán prengués la presidència de la Unió Europea, es va decidir que tots els països, els principals països de la Unió Europea que donen suport a Ucraïna, hi va haver un tour de viatges del senyor Zelensky per Europa, o al revés, per firmar acords bilaterals. Perquè el que tenien por és que, aprofitant la presidència, Hongria fos capaç de bloquejar més ajudes. Llavors es van crear aquests mecanismes bilaterals, de manera que gran part de l'ajuda ja no s'ha de canalitzar conjuntament a través de la Unió Europea, sinó que es canalitza a través d'acords bilaterals en cada país, no? Això ja havia sigut així, però com que alguns dels primers paquets d'ajuda a Ucraïna havien sigut a nivell de la Unió Europea, s'havien impulsat des de la política exterior i seguretat comuna, etc etc etc, davant dels constants bloquejos d'Hongria i davant el fet de que tampoc és que tenir la presidència de la Unió Europea et dona la capacitat de bloquejar més, però com que sí que defineixes les ordres del dia, de les agendes, de les reunions dels caps d'estat i de govern, doncs es va decidir crear aquest mecanisme. Per tant, algunes salvaguardes davant del que pogués fer Orbán o no ja s'havien pres. Segurament, no sé si per naïvitat o per allò de l'estrus que posa el cap sota quan venen els problemes, ningú s'esperava de que fos tan immediat, i que fos tan agressiva la seva agenda de viatge, no? Segurament, ja ho he dit abans, no? Això formava part d'una estratègia molt més àmplia que, per sort, doncs, ha quedat desactivada, perquè si s'arriba a donar aquell context, doncs realment la situació ara seria molt, molt preocupant o molt perillosa pel futur d'Ucraïna.
Bueno, doncs veurem a veure aquesta presidència de torn.
De fet, ara hi ha debat si es poden retrasar, si es pot retallar abans d'hora, etcètera.
Sí,
jo crec que quedarà... Primera, que ve l'estiu, vindrà l'agost, que és el ramadan occidental, i a l'agost no passarà res, excepte que algú hagi dit que fa una altra Pensilvània d'aquests, però vull dir que a principi a l'agost poques coses es mouran, i jo crec que un cop assumit i un cop ell ha gastat els principals cartutxos, bueno, clar, pot repetir anar fent tot això, no?, diverses vegades, sí. No? Llavors potser arribarà una cimera on se'l desautoritzarà públicament.
Sí.
Doncs, bàsicament, jo crec que a Brussel·les tenen assumit doncs, que és una presidència perduda. També hi ha hagut moltes presidències que ningú se n'ha assabentat que existien, eh?
Això també és veritat. Bueno, doncs... per nosaltres, perquè ens ha tocat també la de Sánchez, no?
Bueno, però en plenes eleccions, contraeleccions i antieleccions, sí. Que ha fet doncs, que fins i tot la presentació de la presidència espanyola a la Unió Europea es feia setmanes a que s'acabés, no? De les prioritats. Bueno, també hi ha tota una part de formalitat que segurament en el seu sentit més fundacional, quan eren menys països, no ara que són 27, tenia més lògica i que ara tot s'arrossega més per tradició històrica que no pas per... O per qüestió purament més protocolària dels països que volen tenir.
Parlant
i fons,
de protocol,
tampoc...
és que ens queden 3 minuts.
Jo volia parlar d'Andorra, però tu vols parlar de Wimbledon.
Però per què vols parlar d'Andorra per el nou bisbe...
Coadjuntor, bueno,
I
futur nou copríncep.
Sí. Què vols dir?
Home, que vull dir que és una bona notícia per la Seu, és una bona notícia per Andorra i és una bona notícia per Catalunya. No fa tant de temps hi havia un interrogant damunt del futur del coprincipat eclesiàstic. Llavors tothom diu, i què importa? Importa sobre el futur de la governança d'Andorra, sobre un model que fins ara ha funcionat, sobre un model que ha assegurat una certa neutralitat, perquè una cosa és que el copríncep francès, ara és el cap d'estat de França, el president de la República Francesa, per herència dels reis de França, herència dels reis de Navarra, herència dels ducs de Foix, però per la banda catalana, diguem-ne, ha sigut el bisbe de la Seu, no? I això fa uns anys es va arribar a posar en dubte, no? El fet de que s'hagi elegit un nou futur copríncep, que a més és català, que a més és un diplomàtic català, doncs Andorra estan contents i estem tranquils i crec
carrera
que...
Carrera diplomàtica.
Sí, dins de la Santa Seu, sí, sí, que té la seva escola diplomàtica, ja... Piazza Minerva, amb un palau preciós, al centre de Roma, i jo crec que això és una bona notícia, per la Seu, és una bona notícia a Andorra, tothom estava content aquests dies a Andorra, i també crec que és bona per Catalunya, no? Perquè si es posava en debat, ara que ens queden 30 anys, jo crec, de copríncipat eclesiàstic, bueno, s'hauria de veure quin és el futur, no? I a França és el cap d'estat francès. I si aquí s'acabés l'eclesiàstic, potser algú decidiria que el copríncep ha de ser el cap d'estat d'aquí. I no sé si a Catalunya li interessa que el copríncep andorrà sigui el cap d'estat d'aquí o que sigui el bisbe de la Seu. Jo crec que li interessa més que sigui el bisbe de la Seu.
Ara ja m'has parlat.
Què? Què ha passat?
Un minut.
Simplement, doncs, ens alegrem que aquesta noia es trobi més bé, vull dir, no té més... Ara forma part d'una operació...
Però escolta, no, això, més enllà, exacte.
D'una operació de relacions públiques.
Sí, o sigui, el paper, com valores aquesta representació, no?, de les monarquies? Ja no parlem, mira...
Home, de totes, no sóc precisament aquí. No, a veure, jo crec que de la mateixa manera que moltes vegades s'acusa que la Casa Reial Britànica de no ser bona en temes de comunicació, doncs en aquest cas ho han sigut. Han buscat un dels moments on hi ha una màxima visibilitat, bueno, a nivell global, perquè és Wimbledon.
I ella també ha estat sempre present a Wimbledon.
Si tu m'ho dius, jo m'ho crec.
Sí, de les passades edicions...
Li deu agradar el tennis, diguem-ne.
Sí, sí.
I prefereix anar al tennis a Wimbledon que anar que no a la final pas. De l'Eurocopa, que potser la troba més xabacana, o se n'havia d'anar a Berlín, no? Vull dir que no.
Bueno,
jo
sí,
crec que és
sigui...
més glamurós Wimbledon que no pas l'Eurocopa.
Veritat. Ens alegrem, com deia el Manuel.
I en qualsevol cas, com que li havia l'opció de perdre, a Wimbledon no perdien.
No, clar, ja no.
Guanyava, no?
Manuel, que vagi molt bé. Gràcies,
Gràcies,
Vinga,
bon
ara
estiu.
Tornem.